Des d'una codinenca, ràdio local de Sant Feliu, jo sóc el Ramon Puig.
Soc Antoni Capdevila. Això és Bar de Sardanes, i avui parlarem de sardanes.
I jo, l'Albert Rodríguez, des del control tècnic.
Bon vespre, avui ens on acudirem que un dimecres més al Salvar de Sardanes. Estem aquí a l'estudi de Can Buixó, l'emissora municipal, per dir-vos bon vespre i us portem una hora. No us portem una hora de sardanes avui, no us enganyarem. Avui tenim una entrevista que se'ns menjarà una bona part del programa, segurament, però que estem molt contents de que ens hagin pogut atendre. I en breu sabreu de qui es tracta i de què parlarem. Però ara saludem el Toni. Toni Capdevila, bon vespre.
Molt bona nit a tothom.
I l'Albert Rodríguez.
Hola, bon vespre.
Molt bones.
Molt bones.
Doncs donem alguna pista més del convidat que teniu avui o ho deixem amb intríngulis?
Tu mateix.
Jo mateix?
Tu mateix.
Així serà culpa meva.
Exacte.
Molt bé. A veure, per començar, farem en retrospectiva. No tenim eliminatòria de sardana de l'any perquè es van acabar la setmana passada. Aquesta setmana
ens han deixat festa, no hem pogut votar,
però sí que es podrà votar aquest dissabte, que es fa la final.
Sí,
el dia 28, dissabte 28, la Faràndula de Sabadell. En parlarem a l'agenda un mica més extensament.
Sí.
I el que poder el dia avui, 25 de maig, poder hi ha alguna novetat d'eliminatòries o de sardanes més finalistes, però com que estem gravant, encara no ho sabem, no tenim aquest do de la bola de vidre.
Difícil.
I per tant ho desconeixem, però estigueu al cas de xarxes i de tot, que hi haurà la informació. I el que sí volem fer escoltar ara és la sardana de l'any, de l'última que hi ha, que és la Porta-la amb tu. L'última sardana de l'any, és el títol és Porta-la amb tu, de l'Olivier Marquès, que es va fer l'any passat.
Aquesta sardana ja va guanyar la sardana de l'any en el seu moment, i l'any passat es va agafar les 16 sardanes que ja havien guanyat un cop la sardana de l'any, i aquesta va ser
la que va guanyar, sardana.
Exactament, la super sardana, la que va guanyar a totes les finalistes.
Que primer va guanyar el 2016, i l'any passat amb aquesta edició especial, perquè no es van agafar cap sardana estrenada, es va fer aquesta super sardana de l'any, i per tant doncs és la que escoltarem tot seguit, que segur que us agrada, perquè si ha guanyat dos cops la sardana de l'any, sí, segur que és bona.
Encara es posa.
Sí, segur. Doncs som-hi.
Thank you.
Una gran sardana.
I tant.
Guanyadora de dues vegades la sardana de l'any, i per tant ja es veu que és una gran sardana. Quan la poses en un aplec o en una ballada, tothom ja l'espera, com que el programa ja ho veu, ja l'espera. Bé, Olivier Marquès, una persona de la Catalunya Nord, que en diem nosaltres, va néixer a Sant Llorenç de Cerdans el 1968, compositor de saxofon i tenora. O sigui, ell toca tenora encara en aquest moment. Va estudiar al Conservatori de Perpinyà i va tenir com a mestre una gran tenora, el Max Haber, també un gran compositor a nivell de tenora. Aviam, no és que sigui una persona, perquè jo crec que ha començat fa poc, però no és que sigui una persona que tingui moltes sardanes d'aquestes així, és molt... Però no, aquesta la van ensopegar i la van enganxar bé. Devia estar inspirat a l'home i el va fer molt bé,
sí,
realment.
Total té 7 anys, no? 8, la sardana
sí,
aquesta.
Sí, per això t'ho dic, que no... Va ser bueno, d'aquell dia li va sortir tot bé i ha fet una gran sardana. En té d'altres, eh? Però no és un... Encara aquest moment no és els que sigui un compositor d'aquells coneguts i que tothom el busca. Ara el busquem precisament per aquesta sardana, wow. Però per res més.
Molt bé, doncs va, seguirem amb una peça més, i si hem parlat de Sabadell, que es fa la final de la sardana de l'any d'aquesta edició, i hem escoltat l'última sardana de l'any, hi ha una sardana també dedicada a Sabadell i als sardanistes de Sabadell, i per tant, doncs, com homenatge, diguem, o com a detall per vincular una mica tot, hi ha la sardana Sabadell sardanista, que part la sentirem per la cobla contemporània, oi? Això és la cobla que tenim a punt. Per tant, doncs, també uns amics del programa La Contemporània, cada fa dies que no sonen, eh?
Ara mi, feia dies que no sortien.
He fet rumiar que fa dies que els tenim una mica abandonats. Doncs que passi La Contemporània amb Sabadell sardanista, a veure si us agrada. Som-hi.
Sardana d'en Jordi Molina, Sabadell Sardanista, aquesta sí que també és una sardana molt coneguda per tots els balladors. En Jordi Molina, diguem que un gran tenor, un dels millors tenores que hem tingut aquí a Catalunya, i que ara doncs ja va deixar la copla també i que es dedica a composar i està doncs en formacions com a director, i havia estat als Montgrins i feia uns solos de tenora que eren espectaculars, era per anar-la a veure. Últimament ja dic, ara es dedica més a la sardana i res, doncs una d'aquestes sardanes que ha fet ell, que són realment molt bones i que s'han posat tantes vegades que no es posa perquè les has sentit tantes vegades, però que de tant en tant encara, sobretot encara a Sabadell, evidentment a Sabadell, com que fan tantes d'audicions, doncs normalment sempre cau, cada any cau segurament. Haurem de parlar amb el seu president, amb el Francesc Manau, aviam si ara no, millor que no parlem amb ell, si has passada la sardana de l'any. Aviam que ens expliqui, perquè ara deu estar super atabalat. Aviam si ens pot explicar com ha anat la cosa.
No, la setmana que ve o l'altra, doncs mirem de contactar-hi. Molt bé, doncs va, seguirem, i ara ja tenim a punt el Sabies Què. Doncs tirem sintonia i a veure si què us sembla l'entrevista. Doncs amb el Sabies Què d'avui estem molt contents de tenir un músic. Amb el Toni ens agrada portar músics, i ell, que en coneix molts, sempre em porta de coples i directors i tot, però avui tenim un músic, jo crec que en majúscules, n'hem tingut de molt bons, de músics.
Sí, però és que ell és molt, com es diu, polifacètic.
I avui tenim...
Perquè realment fa coses espectaculars.
Sí, estem molt contents que hem pogut connectar amb l'Arnau Tordera. Arnau, bon vespre.
No, bon vespre, moltíssimes gràcies per convidar-me, i per mi és un plaer acompanyar-vos durant aquesta estona.
Home, molt agraïts de que hagis pogut treure una estona per poder parlar aquí a Ona Codinenca, que aquí a Ona Codinenca, no ho deu saber, però ja hi has parlat algun cop,
És probable, jo sempre ho he dit i ho repeteixo, intento, sempre que algun mitjà té interès per les coses que faig, doncs intento sempre trobar un espai per contestar les inquietuds o els interessos que tinguin cap a la meva obra, cap a la meva persona, etc. A vegades la gent ho complica, però en aquest sentit és molt probable que fins i tot que l'hagi visitat en alguna ocasió. Ara així no em sona, però ja us dic, sempre a tots els mitjans, siguin quins siguin, sempre intento atendre'ls, perquè em sembla que fa una feina de difusió extraordinària, i els artistes doncs també hem d'estar a l'alçada de tot plegat.
Ho desconec, si has vingut en directe, però jo em referia al programa del Bar de Sardanes, que és el que ens dediquem nosaltres a fer sonar sardanes un cop a la setmana, amb els vídeos que has fet de diferents sardanes,
Somni,
Serroncadora... Aquests vídeos que estan penjats en el portal...
Sí, mireu, això va ser una cosa, també va ser una sorpresa per nosaltres, la bona rebuda que van tenir. Això ens hem de situar ben bé en el context pandèmic de fa 2 anys, en el qual doncs la Confederació Sardanista es posa en contacte amb mi per, com que jo estava fent una col·laboració al Món RQ, en el qual habitualment analitzo cançons, diguéssim, de música popular, i un dia se'm va acudir fer una sardana, que vaig fer Girona m'enamora, doncs algú va sentir i va dir, ostres, per què no fem uns quants vídeos, ara que tothom estava fent material audiovisual sobre anàlisis de sardanes? I vaig dir, ostres, bé, com que tampoc tinc gaire res a fer, ara estic aquí tancat en el confinament, etc, doncs bé, tirem endavant. I vaig tenir també la col·laboració, jo crec que gran encert, de comptar amb en Lluís Gual, que és el tenor de la Berga Jove, i un autèntic erudit en la matèria sardanística. I entre tots dos doncs vam fer un equip per analitzar unes quantes peces i generar uns vídeos que poguessin ser pedagògics i per tot el públic, tots els públics possibles, per sardanistes doncs, consagrats que coneguin el repertori i la matèria sardanista, i altra gent que a vegades doncs, no té cap coneixement sobre aquest àmbit o fins i tot li sembla que té una animadversió. I la sorpresa va ser que justament la gent en descobrir-ho i fixar-s'hi descobria que aquest gènere que a vegades doncs, no li havia cridat l'atenció per X motius, doncs el podia fascinar i li podia encantar, i només per aquest fet, diguéssim, jo crec que ja van valer la pena l'esforç de crear-los.
És que els mateixos sardanistes ens va sorprendre moltíssim, Arnau. Nosaltres estem acostumats a anar a plaça a escoltar les sardanes amb la copla, ballar-les, contar-les, repartir-les, però clar, l'anàlisi que fas tu a nivell de tenora i a nivell de tots els instruments de tenora ens va sorprendre hasta nosaltres i evidentment ens va agradar moltíssim.
Bé, perquè en aquest cas potser hi ha coses de les que estem tan habituats, no? Al final, si anem sovint a ballades, veiem la copla i ens sembla com que és una cosa nostra i que la veiem de manera recurrent, potser no li donem la importància que té a nivell musical. I el cert és que és una formació extraordinària, generada amb uns equilibris tímbrics fantàstics, que ha rebut l'admiració de molts músics, diguéssim, que no són autòctons. I per tant, quan això passa és que realment tens un producte cultural de primer nivell i que val la pena doncs, enaltir-lo i donar-li la dimensió que té.
Doncs sí, sí. Bueno, aquí, diguem, tenim el que comentaves, no? El Toni és el que hi entén més de sardanes.
Sí, no, una mica, no gaire.
Més que l'Albert i jo.
Segur.
I per tant, el Toni que ho valora molt. I nosaltres, com que som els, no tant, els més inexperts, doncs també són vídeos que et fan descobrir moltes coses, no? No,
la veritat és que vàrem estar molt contents del resultat precisament per això que dius, perquè gent que forma part de l'àmbit sardanista, músics i gent vinculada, diguéssim, al moviment, ens ho va agrair, ho va celebrar, i també músics o gent més profana, diguéssim, que la sardana doncs, no té un coneixement tan exhaustiu, per tant, quan passa una cosa d'aquestes, home, s'ha de celebrar. I a l'inici vàrem fer només quatre sardanes, perquè realment hi ha un esforç a darrere important, vull dir que realment sí. Generar tots els vídeos, tot el contingut, primer fer l'anàlisi previ, llavors pensar com pots traslladar aquell coneixement amb paraules amenes i que es puguin entendre amb lleugeresa, etcètera, etcètera. Doncs en vàrem fer quatre, van tenir èxit i llavors vàrem decidir doncs, fer la sardana emblemàtica de la Santa Espina, explicant una mica tot el context on neix i què significa i què simbolitza també per la història de la música catalana, en definitiva.
Mm.
No,
digues, Toni.
No, nosaltres vam aprofitar vídeos d'aquests, per exemple, la Santa Espina, per explicar d'on venia aquesta sardana, inclús vam posar un tros teu, que tu explicaves, i bueno, la gent aquí de Sant Feliu ens deia, ostres, però com pot ser això? No havíem sentit a dir mai. I no, esclar, és que hi ha moltes coses que desconeixem i només gent com tu és capaç de perdre equis hores o...
No, jo em dic invertir en això.
O invertir equis hores i fer-nos a veure coses que realment, ja et dic, nosaltres ni és que ni t'hi fixes, vas a la teva i no t'hi poses a fer això.
Doncs, Arnau, teníem jo comptàvem tenir tres temes a tractar. Un era aquest de la sardana, que agrair-te la feina aquesta que has fet, i un altre dels punts que també volia comentar és l'espectacle que has preparat de la màquina del temps. Això és molt bèstia.
Home, és una cantata infantil que ja té uns anys, de fet. La vaig estrenar... Mira, abans m'ha passat una cosa amb tot això de la pandèmia. Fins ara, diguéssim, tenia molt clar quan havien passat les coses al llarg del temps. Tenia catalogat els anys amb els quals havia fet coses i la pandèmia, d'alguna manera, m'ha desvirtuat el cervell. I ara em costa molt col·locar les coses en el temps. Però si no l'haig errat, la màquina del temps la vaig estrenar l'any 2017, que va ser un encàrrec d'una coral de Vic que es diu el Cor Cabirol, una coral infantil que feien 40 anys, i per la celebració d'aquest aniversari em van fer aquest encàrrec. I arran d'això doncs, vaig idear aquesta cantata, vaig crear la lletra, la música, vam fer una estrena que va anar molt bé, etc. i a vegades aquestes coses les fas un dia i queden allà i ja està. Però en aquest cas doncs, va tenir una segona vida perquè el Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, que és una entitat que té una dimensió important, que engloba moltíssimes corals, milers i milers de nens d'arreu del país que utilitzen la música com a eina comunicativa, expressiva, etcètera, etcètera, doncs van decidir que farien aquell any la cantata La Màquina del Temps. I llavors vaig estar fent aquesta cantata per diversos auditoris de Catalunya amb més de, crec que eren més de 5.000 nens de diverses corals. Va ser un èxit, vàrem gravar el disc, vàrem enregistrar tota l'obra, vàrem editar la partitura, i ara, doncs mira, per fortuna meva, no és un projecte quasi mort, sinó que amb l'Escola de Música de Berga han decidit doncs, tornar-la a portar sobre els escenaris i tornarà a engegar els seus motors, d'alguna manera.
Molt bé, molt bé. No, no, perquè això és la cantada que es fa en diferents escoles arreu de Catalunya, no entenc? O no és ben bé el mateix?
Sí. O sigui, de projectes d'aquests n'hi ha diversos. És a dir, quan ho va fer amb el Secretariat de Corals Infantils de Catalunya va ser així. És a dir, realment molts llocs, moltes corals diverses van estar preparant la cantata i llavors es va fer conjuntament, sí, sí.
Molt bé. No, no, aquest és un projecte que ja dic que és molt, molt potent. I després els altres dos que tens més a nivell personal, no? De fet, la pàgina web teva és Arnau Tordera primer. Sí. Perquè entenc que no n'hi deu haver cap més d'Arnau Tordera, si més no que tinguem controlat.
Per ara no, que s'hagi exposat públicament no se'n té coneixença. No?
Molt bé. I el penúltim, la penúltima cosa que volia comentar, que vaig estar a punt de venir el dia de Sant Jordi, oi que vas fer l'espectacle del Juglar, el vas fer en un restaurant, oi, el dia de Sant Jordi?
Sí, això és un projecte que he engegat fa un mes o una mica més d'un mes i que d'alguna manera és antagònic a tot el que he estat fent darrerament, perquè últimament m'he mogut en projectes de grans dimensions que involucren moltíssima gent, molta complexitat a nivell de producció, a nivell de microfonia, etcètera, etcètera. I aquí realment em va venir de gust fer un espectacle en allò que és essencialment la música per mi, que és a dir, és la meva veu i la guitarra, que són els dos instruments amb els quals m'he cultivat com a músic al llarg de la vida. I vaig dir, va, anima't a fer alguna cosa en aquest format, que puguis fer a qualsevol lloc, perquè és una cosa que també em cridava l'atenció. És a dir, al final, quan actues davant de moltíssimes persones, doncs és molt llaminer, molt atractiu, però a vegades potser t'oblides una mica de la qüestió més profunda del contacte directe amb un públic més petit. I volia potenciar una mica aquesta qüestió. I bé, bàsicament interpreto íntegrament una òpera rock que havíem estrenat el 2016, basada en textos de Jacint Verdaguer, i l'interpreto íntegrament només amb veu i guitarra. És a dir, he fet un arranjament express per aquest format i la veritat és que ja l'he fet en quatre ocasions i tinc encara una llarga gira per davant. I ha estat una sorpresa també veure la reacció del públic davant d'un espectacle tan intimista, tan a priori auster, però al mateix temps amb una capacitat de seducció i d'emoció difícilment comparables amb el gran format.
Que el canvi del que va ser l'inici, això de l'òpera rock, amb el d'ara, és un canvi totalment, una girada de mitjó total.
Absolutament, és a dir, estem parlant d'una òpera rock que vàrem fer amb la meva banda Obeses, en la qual hi havia una desena d'actors, hi havia cinc músics amb una sonoritat èpica, transcendent i grandiloquent de rock simfònic, per dir-ho així, i clar, en aquest cas doncs, es trasllada tot a una síntesi molt més austera, molt més petita, molt més diminuta, que és el món de la guitarra i la veu, però té aquest component històric que jo he volgut jugar una mica aprofitant ara el format de l'herència de la figura del juglar, no? Que eren aquells que anaven pels pobles a explicar cançons i a narrar històries a través de la música, i valent-me d'aquesta fórmula, doncs explico una història que discorre a través dels versos de Verdaguer i explica un episodi vital del poeta, però ho faig també en aquest format que ja et dic, malgrat que la música inicial tenia un component molt més de transcendència musical amb una èpica desmesurada i desorbitada, doncs funciona sorprenentment bé, la veritat.
I aquí hi ha dos bolos, que un ja l'has fet i l'altre crec que és imminent el mes que ve, el mes de juny. Vas fer Folgueroles, on va néixer el Verdaguer.
Exacte. Sí, dos llocs que fan especial il·lusió fer aquest concert és justament el lloc on va néixer, que el vaig fer ara la setmana passada, i el lloc on va morir, que és a Vilajoana, a Vallvidrera. I hauré fet aquest concert en el lloc, diguéssim, iniciàtic de Verdaguer i el lloc on malauradament doncs va morir, que aquest any justament fa 120 anys de la seva mort, i això també em va animar una mica a buscar algun projecte relacionat amb el poeta. Sí.
Arnau, l'últim cop que ens vam veure, o que jo et vaig veure, tu segurament no te'n recordes de mi, a Sant Feliu de Guíxols, em sembla que era el febrer, això va ser el febrer, la presentació de les guies, que tu estaves allà, que et van donar un premi.
Sí, home.
La Confederació et va donar un premi.
I tant.
I jo estava allà. Però bé, et volia preguntar, tu a més de ser músic també has estudiat cant, entenc, no? Perquè jo t'he sentit cantar a Barcelona, per exemple, amb la Judit Muñoz.
Sí.
Que és espectacular, i t'he sentit a cantar una veu feta de mil veus amb tota aquella pila de jovent de la coral, sembla que és del Palau, Pla de la Música, i realment s'ha de tenir molt bona veu. Inclús t'he sentit cantar una cançó, que ara no me'n recordo quina és, que fas veu de dona, que com si siguessis un contratenor.
Sí, jo vaig estar anys estudiant cant també. La meva formació musical s'inicia amb el món de la guitarra clàssica. Anys després començo també a cultivar el món de la guitarra elèctrica i vaig alternant, és a dir, mai abandonar la guitarra clàssica. I quan el món de la guitarra elèctrica, entre cometes, em porta també al món de la música popular o la música moderna, i això acaba fent-me necessitar la veu també com a un dels ingredients indispensables d'aquest terreny. I a partir d'aquí, a partir de l'adolescència, també començo a estudiar cant modern principalment, no cant líric, en aquest cas el meu estil és de cant modern, però sempre intentant cultivar la veu com un instrument més i intentant doncs, aportar també diversitat i riquesa a l'interpretació de les línies melòdiques. No? En aquest cas també, jo com que sóc, a part d'intèrpret compositor, també en moltes ocasions he buscat els extrems de la veu i les seves potencialitats a l'hora d'escriure per aquest instrument. També en la meva música, en la música d'Obeses, hi ha molta utilització dels cors, i de fet el gran projecte que vam estar fent amb la Cobla Berga Jove, pel qual ens van donar justament el premi a Sant Feliu de Guíxols, també incorporava un cor mixt. Per tant, vull dir que en aquest cas la funció del cor dins de la meva obra és una cosa també fonamental.
Tens, Germán?
No, i per acabar era això, comentar el grup Obeses, que és... Esteu també amb bolos programats per una part de l'estiu, oi?
Sí, exacte. Mira, nosaltres justament estàvem fent aquest extraordinari projecte que m'encantava amb la Cobla Berga Jove i el Cor d'Obeses, en el qual doncs, érem 35 músics, crec, en total, sobre l'escenari. Un concert que, si algú li interessa, vàrem publicar en disc i vàrem publicar també l'enregistrament. I jo m'havia encarregat de tots els arranjaments, era una feina titànica realment, gairebé dues hores de música arranjada per banda de rock, cobla i cor. Vam fer uns quants bolos realment exitosos, a la gent li encantava, va ser un projecte molt bonic, i malauradament doncs, va arribar la Covid, la pandèmia, i clar, vàrem intentar fer algun concert encara ja amb la gent anant amb mascaretes, etc. Però clar, era un projecte grandiós i molt difícil de moure, i en aquest cas doncs ara ja el vam deixar aparcat, si més no també vàrem tenir l'encert d'enregistrar-lo i per tant es pot reviure, però ara estem tornant a rodar en solitari com a quartet, diguéssim, sense acompanyament. Sí.
Molt bé. Mira, l'altre dia estava revisant per tenir preparat una mica el que estem xerrant avui, i el meu fill petit, que fa teatre d'aquí a nivell també aficionat, estava veient just l'espectacle aquest de Verdaguer, i se'm va quedar darrere mirant, jo no em vaig donar compte, una estona, jo estava escoltant amb auriculars, em va agafar l'auricular i es va posar a escoltar, i em diu: papa, això són uns pastorets xulos?
Bueno, evidentment té un component campestre, no? Bucòlic, de la infantesa de Verdaguer, que discorre en un àmbit pastoral, sí, indiscutiblement.
Però jo comptava que marxaria i es va quedar podent ben 20 minuts, mitja horeta, vam estar els dos mirant l'espectacle. Va enganxar, 17 anys, té el noi que...
Bé, home, mai pot demorar-ho. Sí, doncs allà jugàvem justament això, que hi haguessin components rurals, perquè al final doncs Verdaguer era pagès en la seva infantesa, treballava al camp, però al mateix temps hi ha tota aquesta dimensió del poeta de la transcendència, del poeta de l'èpica, de la mística, etcètera, etcètera, i per tant la música cavalca entre dos mons, i justament el títol Ombres i maduixes també fa una mica referència aquests dos Verdaguers, el Verdaguer més ingenu, més innocent de la infantesa, del descobriment de l'amor, etc etc, i el Verdaguer ja dels desenganys d'adult, en defensa pròpia, i aquest tipus d'actituds ja més contestatàries contra el sistema, que en aquest cas doncs, el rebutja i ell s'hi confronta. Sí.
Bueno, un bon revolucionari de l'època.
Una figura que cal reivindicar, interessantíssima, sí. I tant per llengua com per valors morals, ètics fins i tot, i per catalanitat també, per què no dir-ho, és un personatge que cal reivindicar. Sí.
Exactament, ens ho deia el Valentí aquest dia.
Sí, ja li volia comentar. El Valentí Maimó, el coneixes? Tenora?
Tenora de la Juvenívola de Sabadell.
Vale, sí. Em ressonava el nom.
El vam tenir la setmana passada.
Fa un espectacle també sobre Verdaguer.
Sí, sobre Verdaguer i... recitar més que...
Sí, més rapsoda.
Tothom que s'hi aproxima una mica artísticament acaba seduït. Té un magnetisme impressionant, és la veritat.
No, ell m'ho explicava a mi, diu, és que la gent no el coneixem, el Verdaguer, realment no és un personatge que no es coneix. Jo que ara l'he començat a mirar una mica, que per això ha muntat això, diu, m'he quedat com enganxat amb ella, diu, perquè és que la gent no el coneixeu.
Sí, té allò aquesta de mossèn Cinto, no? Que d'alguna manera connecta amb un imaginari que costa una mica de seduir inicialment, però si tu, diguéssim, fas un parèntesi a aquesta imatge caduca que també tots els anys de franquisme van instaurar sobre la figura, doncs presentant-la de manera folklòrica com una cosa antiga, etcètera, etcètera, i et senyeixes a l'obra i al recorregut personal del personatge, és interessantíssim, la veritat.
Molt bé, Arnau, doncs diria que ho hem dit tot, no sé si vols dir alguna cosa més o...
No, jo en l'àmbit sardanístic doncs simplement sempre ho dic i ho repeteixo, jo vaig tenir la dissort de descobrir aquest món fascinant en un moment ja, entre cometes, madur de la meva vida, però mai és tard per deixar-se seduir, així que animo a tothom qui li piqui la curiositat cap al món sardanístic que se'n posi algun dia un disc, que ho escolti amb atenció, que vagi algun dia a una ballada i descobrirà un fenomen cultural únic i que, com Verdaguer, també cal reivindicar.
En saps de ballar sardanes?
No és la meva especialitat, però ho puc defensar.
Ja n'hi ha prou.
En tot cas, com a manifestació popular m'hi sumo, perquè també al final és un moment de diversió, de comunitat i de celebració de la vida, no? Per tant, sí.
Què n'opines tu de que el jovent no vulgui venir a ballar sardanes? Què podríem fer perquè vingués el jovent a ballar sardanes?
Bé, és una lluita, d'aquestes que s'arrosseguen. Jo crec que és una feina de tots plegats, de tots aquells qui ens hem aproximat a aquest gènere i el coneixem i ens hi relacionem sense problema, de fer-lo amable a l'altra gent, sense banalitzar-lo, sense menys tenir la qualitat ni l'exigència pròpia del fenomen, però hem d'aconseguir que la gent tingui l'oportunitat de veure que allò li pot agradar, perquè al final és una qüestió a vegades d'aparador. És molt més fàcil seduir a la gent amb una cosa quan tens la possibilitat d'ensenyar-li que si li parles, diguéssim, així en abstracte. No? Per tant, jo crec que ens fan falta aparadors i finestres per ensenyar que la gent veritablement pot gaudir enormement d'aquesta expressió cultural. Jo crec que aquest és el camí a recórrer.
Jo ja ho he dit algun dia i avui ho repetiré i se me'n riuen, però jo penso que la Rosalia i obeses i gent així que esteu movent més masses, podés, no sé com, no sé la manera ni com, i penso que és una cosa que no cal buscar-la, un dia es trobarà i no sabrem gaire bé com ha aparegut, però penso que pot ser un canvi de prisma,
un camí, és un camí,
que es pugui mirar per aquí, no?
Nosaltres ho hem intentat, el nostre segon disc s'iniciava amb una sardana i l'hem estat tocant en concerts de rock, per dir-ho així, i la gent ballava o intentava, o si més no, se sentia interpel·lada per allò, i el projecte amb la Copla Berga Jove també va ajudar moltíssim a que molta gent que no és d'aquest àmbit o que no coneixia la sardana s'hi aproximés i li agradés, perquè una cosa bonica que passava a aquests concerts és que hi havia sardanistes i hi havia gent que no ho era, i en canvi allà confluïen en el mateix espai, es relacionaven i gaudien conjuntament, i era una cosa bonica de veure.
Veus, doncs...
Pues poder ser que aquest serà
el camí.
Sí, sí. Ara haurem de buscar la Rosalia, aviam si ens vol venir a fer una entrevista.
Ah, jo insistiria una per Instagram i segur que...
Doncs hi intentarem, perquè amb tu hem contactat així, T'he de comentar també que hi ha uns companys que fan un programa Sac de Gemecs aquí a la ràdio que m'han dit que ja que t'entrevistàvem avui. Aquesta temporada poder ja no, però de cara a la que ve segurament contactarem també per parlar-ne, que també fan música així.
Fantàstic, és tradicional o...?
Sí, és música tradicional i música poc comercial i és...
Ah, fantàstic.
És un... Busquen així a grups que no sonen massa i és curiós el Sac de Gemecs també.
Doncs serà un plaer també compartir una estona amb ells.
Molt bé.
Molt bé, el plaer és nostre, Arnau. Gràcies per haver estat aquí amb nosaltres avui. I res, ja segurament ens veurem, un pas tu altre, segur.
Yeah. I tant que sí, en aquest petit país tots acabem trobant-nos cada vegada.
Sí, i tant.
Molt bé.
Bé, bé. Doncs vinga, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Vinga, que vagi bé.
Salut.
Tot un personatge,
L'Arnau Tordera, primer. Sí, sí.
És un...
L'hem de seguir.
Però és que és fa coses que, bueno, que no hi estem acostumats. Llavors tant et pot tocar rock, com et pot tocar sardana, com et pot tocar el que li doni la gana. És una persona, a més, molt, molt oberta i molt amable, eh? Vull dir, sí, sí. Una gran persona.
Doncs jo el volia proposar, que no serà llicència d'un sardanista, però ens ha dit que van fer sonar una sardana en un dels àlbums que van presentar amb el segon, que es diu Zel, i és una sardana que també té molta història. Si la busqueu, la podeu... És una sardana també ben plantada, que de debò busqueu la història d'aquesta sardana, que és curiosa també. Però avui l'escoltem i un altre dia us explicarem la història. Som-hi, la ben plantada amb obeses.
Esquerda els ossos i acaba. amb el foc dels nostres cossos. Viva l'estat, ja no s'oblida la recordanya tan també de la porta per ser delicada de cada palabra s'esclaré. Però tant temps de mil contrades ja desitgen fer-la seva, però ella no els dona cap treva. Els dolis per la llibertat la ben plantada trec el cap. No hi haurà pesquilla baixí, sols en sa mirada fina tindrà el món enamorat. La ben plantada aixeca el cap, prefereix de viure sola que demà l'acompanyarà. Ja ho ha fet tots aquests anys que té la més aixerida. Li han promès la vida nova fins la lluna dins un cova, però ella no anirà cap gota, sols anhela la llibertat. La ben plantada aixeca el cap, no hi haurà pesquilla baixí, sols en sa mirada fina tindrà el món enamorat. La ben plantada aixeca el cap, prefereix de viure sola que demà l'acompanyarà. Ja ho ha fet tots aquests anys, una castellana i la mai no la mor i la sang al porró.
Doncs
bé,
sardana rock.
Una sardana nova, diguem, no? Comença com una sardana i sí, acaba sent un rock que no sé si es podria ballar com a sardana, no sé, hauria de provar-ho, eh? Quan arribi a casa miraré de provar-ho, aviam si es pot ballar com a sardana. Bé, una de les coses de l'Arnau és que té això, que tant et fa el tradicional com et fa una cosa... Exactament.
Sí, sí, és això que dèiem, que l'haurem de seguir de prop, perquè I tant. Segur que em porta de noves. Molt bé, doncs seguim amb l'agenda.
Som-hi.
Doncs va.
Arriba l'hora de ballar sardanes. Ja es posa la tenora.
Bé, aquest cap de setmana tenim 6 aplecs, 16 ballades i 2 concerts. Però tenim la sardana de l'any, a Sabadell.
El dissabte a la tarda, poca programació.
I aquí vulgui passar el dematí també, perquè el dematí fan una ballada. La Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, a 11:45, fan una ballada a Sabadell, a la plaça del Doctor Robert. I, evidentment, a la tarda, tots a la faràndula, a veure aquesta final de la sardana, en quina és la que té la sort de guanyar. Bueno, la sort no, la que la gent voti, exacte, evidentment, és una cosa de votació. Els que els hi tocarà el rebre, malauradament, serà Caldes de Montbui, perquè tenen l'aplec. Aquest dissabte tenen l'aplec a Caldes, el 50è aplec de la sardana, a les 5 de la tarda, a la plaça, a part de l'estació. Tenen dues coples, la Marinada i la Sant Jordi de Ciutat de Barcelona. La qual cosa vol dir que, com que molta gent estarà a Sabadell, doncs a lo millor els hi tocarà una miqueta el rebre. evidentment, com també els altres llocs, perquè en vulguis o no, també hi ha sardanes a Barcelona, a la Catedral,
clar,
a Sant Joan de les Abadeses, vull dir, no tothom ha d'anar a la sardana de l'any. I Santa Coloma de Gramenet, que també fan una ballada amb la Copla Sabadell, ja a les 6 de la tarda. I ja saltaríem el diumenge. El diumenge tenim també un altre plec, que és la plec de Mollerussa, perquè és una mica més lluny. I també tenim la plec de Santa Coloma de Gramenet, amb la Juvenívola de Sabadell, la Bisbal Jove i la Sabadell, la Copla Sabadell. A les 5 de... comença el dematí, a 10:45, i llavors a les 5 hi tornen. A la Catedral també hi ha ballades, evidentment, el dematí. Bé, tornem a estar a lo de cada setmana. En aquests moments ja la cosa bull molt ràpid, i si us vaig dient noms no us en recordareu. Per tant, entreu a la Confederació, aneu a l'agenda, trieu, remeneu, i segurament que trobareu el que busqueu.
Exacte. Molt bé. Doncs va, nosaltres anirem ja enfilant amb aquesta entrevista tan llarga avui. És el que ens passa, que posem poca música, però ha valgut la pena parlar avui amb...
Sí, amb el nou, sí.
Perquè ha sigut tot molt, molt amè. I aquelles coses que passen avui en dia, contacte per Instagram. No ens coneixem de res, no ens hem vist mai, i tot molt fàcil amb xarxes socials, vull dir que...
És el que dèiem, si ell en té ganes i tu també, t'acabes
sí, sí.
trobant.
Sí, sí, és fàcil.
És fàcil, és fàcil.
I com que és fàcil, i també hi ha una cançó que m'agrada molt d'Obeses, i el títol és molt enèrgic, i amb tot el que ha passat de pandèmies i tot, doncs també hi diu molt. El títol és Ens en sortirem, per tant, licència no sardinista d'avui d'Obeses, com no, no podia ser d'una altra manera. A veure si us agrada aquesta cançó, que optimista ho és molt. Ens en sortirem, som-hi.
Ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú d'empeus que hi confiï cegament, m'has de creure si et dic que ens en sortirem. Prou bé que aquella nit vam ser els amos del carrer. Saps prou bé que el que vam viure mai ningú podrà desfer. Quan el sol va despuntar ja érem més d'un centenar, amb les cares plenes d'un somriure clar. Vam escriure el meu destí, els que vam ser i vam ser herois, vam ser heroïnes, vam ser històries sense fi. Saps prou bé que aquella lluita va deixar un regust tan mal. I saps prou bé que la victòria és per qui agafa el rumb més llarg. L'esperança dins dels ulls per saltar tots els esculls. Quan la causa és noble cal salvar l'orgull. I per fi ens vam alçar els que hi vam ser i donaríem mil vegades per tornar-nos a guanyar. Ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú d'empeus que hi confiï cegament, has de creure si et dic que ens en sortirem. Saps prou bé que un segador, si no és el sac, no diu mai blanc. Saps prou bé que no serà un camí planer, però l'hem somiat. Vam ser milions de crits, dels porucs i els atrevits, ressonant fins a tocar-ho amb els dits. Passa un dia pel record, però tots aquests que el temps va vèncer i no va veure, però que hi van deixar el seu cor. Ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú d'empeus que hi confiï cegament, has de creure si et dic que ens en sortirem. Oh, 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 oh
Mentre quedi algú d'en peus que hi confiï cegament, vas a creure si et dic que ens en sortirem. Optimista fins al fons, això.
Que ens va bé, eh?
Sí, sí.
Tal com està el pati en aquest moment.
És el que cal, amunt.
Amunt.
Doncs ja ho tenim. Hem fet un programa, crec que prou rodó, avui, i la setmana que ve ja, mes de juny.
Oh, és veritat. Si ens anem cap a Sant Joan ja de seguida.
Ja estem això a Sant Joan i acabant la temporada, com aquell que diu. I res, nosaltres us deixem amb una última sardana que es tallarà perquè no hi cabrà tota, però sap greu, però va així, i us demanem el de sempre, que sigueu feliços i que gaudiu d'amor, salut, pau, ràdio i sardanes. I us deixem amb una sardana també que fa pujar els ànims. El títol és 25... Com anava això?
25 ben trempats.
25 ben trempats. Per tant, amb alegria i us fins dimecres que ve. Passi-ho bé.
Thank you.